Bon dia i benvinguts al primer programa de la temporada de l'Art d'Educar. Esperem que us hagi provat l'estiu i comencem la nova temporada amb més ànims. Com que estem a l'inici de curs escolar i un dels puntals principals són els mestres, avui parlarem de la formació dels futurs mestres.
Tots hem passat per l'escola i tenim més o menys records dels companys, dels espais que hem compartit i sobretot dels mestres que hem tingut. Segurament hi ha mestres que recordem amb molta estima perquè reconeixem que van dedicar temps i esforços en ajudar-nos a entendre allò que no enteníem o a fer-nos sentir estimats i valorats per les nostres capacitats. La nostra manera de ser, també n'hi ha hagut d'altres que potser no en tenim tan bon record, algun mestre o mestra que potser sense adonar-se'n ens menystenia o no ens preocupava massa per veure què era el que ens neguitejava, què és el que no enteníem, què ens costava més i d'alguna manera no ens ajudava gens en la nostra autoestima i desenvolupament emocional. La feina dels mestres no és gens fàcil, cal tenir vocació, estimar ells i les alumnes i tenir ganes de connectar-hi per poder-los ajudar, tant en l'aprenentatge de continguts com en la seva educació com a persones. Per això creiem que és tan important la seva formació. No tothom pot fer de mestre. Si no té unes capacitats i unes ganes de formar-se constantment, saber i entendre en quina societat es desenvolupen aquests infants i tenir molt present que cal preparar-los per al futur que hauran de viure. Tenint molt present la importància de tenir uns docents ben formats, capaços de respondre a les necessitats dels alumnes, des de la Facultat d'Educació s'han plantejat canvis que poden afavorir aquesta millora en la formació dels futurs mestres. En els darrers anys ha canviat la manera d'aprendre dels alumnes, la manera de comunicar-se i de relacionar-se amb el món. És molt important que la facultat, a l'hora de formar els mestres de les noves generacions, ho tinguin en compte.
Per saber quins canvis s'estan introduint a la Facultat d'Educació per tal de fer una bona formació als futurs mestres, avui parlarem amb Roser Boix, llicenciada en Filologia i Ciències de l'Educació a la Universitat de Barcelona. També té estudis de dret per la UOC. És professora titular del Departament d'Educació i Organització Escolar de la Universitat de Barcelona i va ser durant 8 anys vicedegana de recerca i doctorat de l'antiga Facultat de Formació del Professorat. Ha treballat en diverses escoles rurals d'arreu del territori català i la seva tasca investigadora s'ha concentrat principalment a l'estudi de l'escola rural. Actualment té el càrrec de degana de la nova Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, sorgida de la fusió de la Facultat de Formació del Professorat i de Pedagogia. Hola, bon dia, Roser.
Bon dia.
Mira, a nivell general, com veus la formació dels futurs mestres?
A veure, vull comentar que al setembre de l'any passat va sortir un Real Decret nou en el que es planteja una nova organització dels ensenyaments dels ensenyaments universitaris, però sobretot uns procediments per assegurar la qualitat d'aquests estudis, d'aquests ensenyaments. Llavors, ara les facultats, a nivell de tot l'estat espanyol, s'hi està treballant, però, per una banda, hi ha uns aspectes que poden ser doncs, molt bons per la formació dels futurs mestres, d'altres aspectes no s'ha avançat tant, però sí que m'agradaria comentar un parell de coses en aquest sentit. Per exemple, ara, com ja se sap, les facultats d'educació de les universitats catalanes, com també amb d'altres, però no amb totes, però amb d'altres de l'estat espanyol, tenim el que se'n diuen les mencions. Les mencions són quan a quart, ja sabeu que els graus són 4 anys, quatre anys d'estudis universitaris, doncs a quart es fan les mencions és un aprofundiment curricular en algun tema, que no és una especialitat, i això sí que ho vull deixar clar, perquè no és així, és un aprofundiment curricular en un determinat tema, doncs, que sigui, per exemple, les noves tecnologies, o en el tema de la inclusivitat, etcètera. No? Llavors, aquestes mencions, en aquests moments, en l'actual pla d'estudis, tenen al voltant d'uns 27 crèdits. Amb aquest nou decret que estava comentant, es pot augmentar fins a 40-48 crèdits. Això té avantatges. Té avantatges perquè, evidentment, sent un aprofundiment curricular, doncs pots treballar molt més, no?, determinats temes que no són, que continua no sent una especialitat, perquè no és aquesta la intenció, però, si més no, es pot treballar més, no?, en l'àmbit de l'aprofundiment. I, per altra banda, aquest decret també crec que és interessant si les facultats ho sabem encaixar, tot això, perquè això és l'altra part, perquè, entre cometes, facilita el desenvolupament de la innovació docent, d'estructures curriculars que en diem d'innovació docent. Clar, això em direu, bueno, i com es tradueix, no, tot això? Bueno, doncs es tradueix en que, per exemple, es pot treballar en el marc de les assignatures doncs metodologies molt més actives, molt més participatives, més de treball col·laboratiu, més de resolució de problemes, més de mètode de projectes, més d'aprenentatge no per projectes, la famosa aula invertida. Clar, una pregunta que em podeu plantejar és, i això no es ve fent a les facultats d'educació? I aquí jo també vull fer una reflexió. Jo crec que un dels temes que en aquests moments les facultats d'educació, o almenys en el marc de la facultat d'educació de que jo sóc la degana, paquem, és que potser no fem prou didàctica. Malgrat la majoria de les assignatures són de didàctica, crec que des de fa masses anys ens hem deixat emportar, entre cometes, no?, perquè els futurs estudiants de mestre tinguin més formació de contingut que formació didàctica. Jo crec que aquí hi ha un greu error. Les facultats d'educació, penso, no hem de formar, no hem de donar continguts de matemàtiques, de biologia, de geologia. Aquests continguts els estudiants ja hi han d'arribar. Nosaltres el que hem de fer és fer didàctica, és a dir, hem d'ensenyar al futur mestre tot el procés d'ensenyament-aprenentatge perquè l'estudiant, el nen, no?, pugui fer un aprenentatge actiu, no un aprenentatge passiu, un aprenentatge memorístic, que encara és molts dels casos, però és que les facultats d'educació, moltíssimes vegades, el que fem és aquest model, no?, de donar... És a dir, apostar més pel contingut que per les didàctiques. Si som capaços, amb aquest nou decret, de fer una reflexió sobre les necessitats reals de la societat en l'àmbit de l'educació i encaixar aquestes possibilitats que el mateix decret ens permet, jo crec que podem avançar una miqueta més en fer una formació de mestres molt més, com deia, articulada o adaptada a la realitat i a les necessitats de les escoles i de les aules de casa nostra.
I ara, aprofitant això que has dit tu de que els continguts ja hi arribaran els propis alumnes, va una mica per aquí el tema aquesta de la prova aquesta d'accés que hi ha des de fa, no sé si, dos o tres cursos?
No. La PAP és una... És aquesta prova que esteu comentant és la PAP, és una prova d'aptitud personal. És una prova que en realitat té com a dues parts, ¿vale? Però tant una part com l'altra, que ara en tot cas us ho comentaré, si ho considereu oportú, el que fa és avaluar competències. Competències lògico-matemàtiques i competències comunicatives. I per altra banda... també el que fa és avaluar la reflexió i el raonament crític. Llavors, no, se suposa que potser és en l'àmbit de la selectivitat en el que els estudiants ja venen més o haurien de venir més de batxillerat amb continguts d'aquestes assignatures ja assumides. No? Sí, llavors, són dues coses diferents. Per una part és la selectivitat i per una altra part... banda hi ha la PAP. Els futurs mestres, aquí a Catalunya, i això sí que ho vull destacar, només a Catalunya en aquests moments, a part de... refereixo només perquè fa molt pocs, fa 5 o 6 anys, una miqueta més que ja les portem a terme, i Balears també ja les han començat, però nosaltres hem estat pioners. Els nostres mestres fan, per una banda, la selectivitat, que l'han d'aprovar, per una altra banda, aquestes proves de PAP, la prova d'aptitud personal, i després també una prova de català-castellà. Un cop han superat aquestes proves, poden accedir a les facultats d'educació. Però aquesta prova, repeteixo, és més per avaluar les competències de l'àmbit de la lògica, de la matemàtica i després de la comunicativa. Aquí no han de memoritzar ni repetir el màxim d'exacte possible, com jo sempre dic, no? El que els hi han dit a batxillerat o el que ells diuen als llibres de text. Aquí és una competència de cultura més general.
D'acord.
I què en penses d'aquestes proves? Creus que realment han sigut efectives? Es nota algun canvi? Hi ha alumnes que no passen, no poden accedir?
Sí, hi ha molts alumnes que s'han quedat fora de l'accés a les facultats de formació. Quan es van plantejar aquestes proves, es van plantejar per poder seleccionar els millors, per dir-ho d'alguna manera, els millors estudiants que poguessin accedir a les facultats d'educació, que poguessin ser mestres, no? No és exactament el mateix, però és molt semblant al model finès, en aquest sentit, no? Clar, aquestes proves són unes proves de diagnòstic i jo personalment i la Facultat d'Educació, i em consta que la majoria de les facultats d'educació del sistema universitari català, tant públiques com privades, dic la majoria perquè hi ha una facultat que en aquests moments no hi està tan d'acord, pensem que són més que imprescindibles aquestes proves. Que em pregunteu si ha millorat, què ha millorat. Mireu, en aquests moments estem en un procés d'avaluació. S'ha creat una comissió entre les universitats del sistema universitari català, de les facultats d'educació i la Direcció General d'Universitats, i un programa que es diu el Programa de Millora de la Formació, que és el programa MIF, per avaluar si realment hi ha uns canvis qualitatius amb els estudiants que han entrat aquests anys, havent superat, no?, aquestes proves d'aptitud personal. Us puc donar alguna idea de com ha anat? L'única cosa que us puc dir és el que, doncs, o bé els professors de la facultat, o bé jo mateixa, perquè he tingut també experiència amb els meus estudiants, o alguns comentaris, doncs, que s'ha fet també en el marc d'altres facultats, és que sí, que realment, perquè hi ha molts, els estudiants que estem rebent, una part molt, molt alta d'aquests estudiants, doncs tenen un nivell de competències, com dic, lògic-matemàtiques, comunicatives, de reflexió, de raonament crític, més alt. No? Però si em demaneu evidències, doncs no les tinc, no les tenim, de fet. És per això que ara aquest any, vam començar l'any passat, i aquest any estem avaluant a veure si realment compleixen o no compleixen els objectius inicials, no?, de que vinguin a les facultats d'educació, que es formin els mestres, els que tenen una millor nota, no?, d'aquesta prova i de selectivitat, les dues coses. No?
Roser, has dit que fa 6 anys que aquí a Catalunya es fan les PAP?
Sí, sí, sí.
És a dir, hi ha una fornada, no?, que ha sortit.
Mireu, perdó?
És a dir, que hi ha una fornada de mestres, sí, que han sortit, no?, després d'aquestes proves.
Clar.
Han acabat ja els 4 anys.
Efectivament, per això estem, ja l'any passat ens vam estar en època Covid, tots ho sabem,
sí,
hagués tocat en època Covid, però no va ser possible, clar, i ja aquest any, doncs l'any passat ja vam començar i aquest any doncs ja seguim, no? De fet, aquesta prova, aquest és un acord, es va aprovar pel Consell, si no recordo malament, per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya al juny del 2015. I, bueno, doncs a partir del 16 i el 17 ja es va començar a posar en marxa, no? També us haig de dir que aquesta prova estem ara a nivell de l'Estat espanyol. Jo formo part de la Conferència de Degans d'Educació Espanyol, perquè sóc la presidenta dels Degans d'Educació Catalans. Estem treballant per veure si el Ministeri d'Educació Espanyol també accepta, en el marc de les seves competències, incloure aquesta prova per tot l'Estat espanyol. I també d'aquí la urgència, entre cometes, no?, de saber què ha passat aquí a Catalunya, si això doncs realment s'han aconseguit o no els objectius. Però jo, si per respondre la pregunta, aposto clarament per poder tenir els millors, no?, mestres o els estudiants de mestre que han tingut més bona nota. També és cert, permeteu-me, que us comenti, que aquí hi ha una discussió que hauria d'anar paral·lela a això, i és el tema vocacional, perquè també pot ser que molts d'aquests mestres que han entrat no tinguin el que, en l'àmbit, no?, en el nostre ram parlem de la vocació, que tots sabem que també és molt important, no?, la vocació de mestre. Llavors aquí, bueno, hem d'anar veient, no?, que una mica cap on va tot això, per veure si al final podem trobar uns punts en comú.
Sí, perquè amb aquestes proves no es pot detectar si aquest alumne realment té vocació de mestre. És complicat, no?
Sí, clar. El cas de les Illes Balears, com que és un número més petit d'estudiants, després de l'ESPAP, és a dir, o en el marc de l'ESPAP, podríem dir, fan una entrevista personal. Aquí a Catalunya, jo parlo per la meva facultat, que també és la segona facultat més gran després de la Facultat d'Econòmiques, com podeu comprendre, és molt complexa, molt difícil fer entrevistes a mils d'estudiants, perquè, clar, estic parlant d'infantil, de primària i del doble itinerari, infantil i primària. Ho estem parlant. Ho estem parlant perquè potser sí que en lloc de fer unes entrevistes individuals es podrien fer unes entrevistes grupals i detectar, entre altres coses també, no?, aquests temes més vocacionals. No ho hem desdonat, al contrari, ho tenim sobre la taula perquè, a més, bueno, els que som mestres tots ho compartim, no?, aquesta necessitat també de vocació per poder fer de mestre. No?
Això és una discussió eterna perquè, bueno, jo ja fa 10 anys que estic jubilada. I per tant, doncs, ja porto bastant temps dins aquest món i és de les coses que sempre dèiem, no? És que la base està en que els mestres surtin ben formats i amb ganes, vull dir, i això, no? I que hi puguin entrar els que realment tenen vocació de mestre. Perquè si no, es nota molt a les aules quan un mestre està perquè doncs, ha triat aquesta carrera, perquè bueno, quan ho vaig estudiar jo eren 3 anys, i aleshores hi havia molts que deien, doncs mira, ens apuntem a la Facultat d'Educació, que en aquest moment es deia la normal, i ja està, no? Però doncs era d'aquelles coses que sempre tenies de dins de dir, ostres, s'hauria de fer una criba i realment que hi puguin haver els mestres que tenen vocació.
Efectivament. Estem d'acord i és allò que dèiem, no? Aquest dematí fins i tot ho parlàvem que amb un grup de representants de vingut a la Facultat d'Equador, uns professionals de l'Equador, i dèiem, el que hem de fer són mestres, no hem de fer treballadors, no? Hem de fer mestres. I aquest mestre porta a la motxilla un apartat, no sé com dir-ho, no? La vocació.
Sí.
Sí, i tema aquest de la vocació potser sí que en l'apartat de les pràctiques, no?, dintre d'aquests 4 anys, que és la formació específica de mestres, és allà on potser sí que es pot avaluar aquesta vocació, no?, o aquesta didàctica dels mestres.
Sí. De fet, el format de les pràctiques, ara, en aquests moments, a l'espera, com dic, d'aquest canvi de decret, és el mateix. I avalua efectivament doncs, la part didàctica, la part de relació, no?, amb els nens, amb les nenes, amb els infants, amb els mestres, els companys mestres, si hi ha ocasió també amb les famílies, el formar part d'òrgans col·legiats, tot això ho avalua. Més que avaluar, tot i que és avaluem, i evidentment la paraula avaluar no la podem desdonar, però valorar, no? Penso que també hauríem de començar a parlar en el món nostre de valorar, de sistematitzar, no? I, clar, la vocació s'hi detecta aquí també. Però, com deia, no és un element, en els plans d'estudi actual no és un element exclusivament de valoració o d'avaluació. Es detecta, doncs, i això no només ho detecta el tutor de la facultat, sinó que evidentment també hi molt, i és el que té el paper protagonista, el tutor de l'escola, no, que t'ho diu. Jo, mira, aquest xicot o aquesta xicota, doncs, doncs treballa molt, és molt, però li falta, no?, una mica aquesta vocació, relació, no? Però bé, sí, les pràctiques, com deies, és una de les maneres, doncs, de detectar, en certa forma, aquesta vocació amb la que venen. No tots, com dic, segurament, però els que sí la tenen, sí, sí, és una manera de detectar-ho.
I aquesta fase de pràctiques està estructurada igualment que fa, bueno, anys enrere, o s'ha actualitzat una mica, o...?
Bueno, aquí les pràctiques, clar, diferenciem entre els educació infantil i educació primària. A l'educació primària hi ha tres períodes de pràctiques. A primer curs, a tercer curs i a quart curs. Perdó, a segon curs, a tercer curs i a quart curs. Perquè primer curs de la carrera de mestres, perquè dels estudis de mestre, són més assignatures generals, no?, més de contextualització, de situació. Llavors, les pràctiques es fan, repeteixo, a segon, a tercer i a quart. A infantil, les pràctiques es fan a segon i a quart. Clar, la pregunta és, i durant molt de temps? Doncs, home, sí, perquè, clar, nosaltres en l'àmbit de les facultats parlem de crèdits, no? Però, per exemple, a segon de primària, es fan, les pràctiques són 30 crèdits, crèdits que en diem ETCs, no? Res, s'ha de multiplicar 30 per 25-26 hores i us sortiran de seguida les hores de pràctiques que fan, no? A infantil, per exemple, a segon curs, si tampoc recordo malament, no, correcte, a segon curs es fan 18 crèdits i a quart 27 crèdits, no? Clar, torno a dir, multipliquem per 25 o per 26 hores, i es fan pràctiques, és a dir, al llarg de la carrera de mestre se'n fan de pràctiques molt més de les que se'n feien abans d'aquest actual pla d'estudis, yeah, i que és del que molts de nosaltres hi vam estudiar, no? Que és una reivindicació que s'havia tingut de fer més pràctiques, cert. Que és molt important poder fer pràctiques, cert. Que n'hem de fer més amb aquest nou decret, aquí és on hem de valorar fins a quin punt, no? Perquè, clar, no és només vas allà i ja t'incorpores de seguida, hi ha tot un procés, hi ha un període d'observació, hi ha un període de participació, no? És, la futura estudiant, doncs, s'ha de sensibilitzar, s'ha de familiaritzar i després, doncs, ha d'actuar, no? Però sí que ha augmentat moltíssim, com podeu veure, les hores de pràctiques de fa uns anys. Quan fa uns anys m'estic referint, segurament que tothom m'entendrà, a quan estàvem parlant d'especialitats a mestres. Yeah. Sí, sí. Si us en recordeu, teníem l'especialitat d'infantil, d'educació, sí, física, d'educació musical, us en recordeu,
I
no?
I tant.
Doncs aquest pla, Dolors, aquest pla el deixem de banda, tot i que vas estudiar la normal, i a l'actual, doncs, que són 4 anys, doncs té moltes més més hores de pràctiques. No?
No sé, penso ara, estava pensant, si, per exemple, un mestre a les pràctiques, els informes que es donen són negatius, o sigui, que es veu, doncs, sí, que no tira, que no té empatia amb els alumnes, que no sap connectar, què passa? Se li suspenen, bueno, les pràctiques i es queda aquí?
Se suspèn les pràctiques. És a dir, si les pràctiques es poden suspendre, i llavors es parla amb l'estudiant i, doncs, es fan les gestions oportunes, però se suspenen les pràctiques i pots no obtenir el títol de mestre, doncs, perquè les pràctiques les tens suspeses, tot i que, evidentment, pots, com totes les assignatures, perquè les pràctiques no deixen de ser una assignatura, que en diem una assignatura singular, i la pots tornar a repetir. Però ens hem trobat amb estudiants que els tutors de la facultat els han suspesos, però també els tutors de l'aula. Perquè, com dic, són molt importants els tutors de l'aula. Si el tutor de l'aula diu, escolta, mira, després de tota la valoració, aquest noi o aquesta noia considerem que no pot aprovar les pràctiques, doncs la facultat, evidentment, es fa una avaluació conjunta i si s'ha de suspendre, se suspèn. Sí, sí, i tant.
Molt bé. A veure, una cosa. A nivell de formació, s'ha pensat en alguna formació específica pels mestres que vulguin treballar a l'escola rural? Clar, com que aquí són moltes escoles rurals, aquest és un tema doncs, que ens interessa.
A veure, mireu, hi ha una cosa que jo crec que és important tenir en compte. Jo crec que Catalunya, en qualsevol... Bueno, jo crec, és una reflexió que s'ha fet també en el marc de la facultat, en el marc de la recerca que portem a terme sobre escola rural, ja sabeu que el meu àmbit d'especialització justament és l'escola rural. Aquí a Catalunya, la pregunta és si realment és necessària una formació específica només per a escola rural, o bé, en els plans d'estudi de mestre, quan es parla o es parla indiferentment d'escola rural i d'escola urbana. Què està passant actualment? Doncs que s'està posant el model d'escola urbana com l'únic model existent en el sistema escolar català. Això en moltes facultats i en moltes de les assignatures de mestre. Potser estaria molt millor i seria molt més adequat que quan es parlés, per exemple, en el marc d'una assignatura sobre l'organització de les escoles, es parli de l'organització de les escoles rurals i de l'organització de les escoles urbanes. Quan es parli de didàctica, doncs es parli de didàctica multigrau i de didàctica d'escola graduada.
Clar.
Quan es parli d'història de l'educació, doncs es parli, evidentment, de la història de l'educació d'escola rural i d'escola urbana, perquè la urbana no hi seria sense la rural. Quan es facin les pràctiques, que això ja també hi ha facultats que ho fem, es doni la possibilitat a l'estudiant de poder fer les pràctiques d'escola rural. Afegit a tot això, aquesta reflexió de no diferenciar, potser el que sí que es podria fer, i això també ens ha donat molta llum un projecte de recerca que vam fer juntament amb la Unió Europea, és de crear una menció sobre escola rural, que no una especialitat, ja ho he dit al principi, un aprofundiment sobre treballar l'escola rural. És a dir, si malgrat tot això que estic comentant, de que en el marc de les assignatures obligatòries no es treballa, no es toca l'escola rural sempre, doncs es podria garantir que aquests 40 crèdits o 48 crèdits de menció es pogués aprofundir en l'escola rural. De fet, ja hi ha alguna universitat que ho ha posat en marxa, perquè també va participar d'aquest projecte. La Universitat de Saragossa, per exemple, a la Seu a Terol, té la menció d'escola rural. Llavors, crec que estaria bé que, si no es té en compte, perquè també hem de tenir en compte que no tot el professorat de les universitats coneixen les escoles rurals, perquè aquest és l'altre tema. Doncs potser sí que es podria fer aquest pas de fer un aprofundiment en un model d'escola com és l'escola rural. I d'aquí, doncs, passar ja a màsters. Un màster oficial sobre educació en territoris rurals sí que hi és, perquè el coordino justament jo, no? O sigui que fer el pas ja cap al màster. Però en el marc del grau, doncs bé, podria ser, no?, aquest aprofundiment en una menció sobre el model d'escola rural. Perquè, a més, Dolors, i això suposo, i Montse, suposo que estareu tot d'acord amb mi, que el model d'escola rural catalana és un model transferible, és un model que evidentment que s'ha de repensar, no? El que són les zones escolars rurals s'han de repensar, fa molts anys que estan funcionant, però és un model d'escola que el que, entre altres coses, el que ha portat ha sigut identitat als territoris. La resta de l'estat espanyol té un altre model molt diferent que, al meu entendre, no ha tingut, no? No ha portat qualitat ni a l'educació en els àmbits rurals ni l'arrelament al territori que sí que ha facilitat durant molts anys l'escola rural catalana, no? I aquest model de multigraduació que és un model totalment, bueno, amb un valor pedagògic increïble.
A mi, Roser, que jo sí que actualment estic a l'escola i en una escola rural, em sorprèn molt encara quan venen mestres substituts, mestres amb, bueno, amb vacants i, o inclús definitius, no? I no saben què és un AZER, no saben què és el de multigrau, els sorprèn molt. I la veritat és que, bueno, em quedo molt parada, no?, de pensar que algú que acaba de sortir de la Facultat d'Educació tingui aquesta ignorància sobre aquesta organització i sobre aquestes escoles, perquè a Catalunya, pues, com dius, n'hi ha un bon gruix, no? I, no ho sé, em sorprèn molt, ja et dic, que arribin i no saben què és.
Mira, i tot i així, Montse, fa 25 anys vam crear el grup interuniversitari d'escola rural, que justament estan totes les universitats, les facultats d'educació, de les públiques i les privades, que un dels objectius era impulsar l'escola rural des dels plans de formació de mestre. Hi ha professors que sí que tractem l'escola rural en les nostres assignatures obligatòries. Hi ha estudiants que van a pràctiques, però és el que deia abans, no tothom. Per tant, potser, no?, la menció podria ser una solució a això que estàs dient, Montse, sí, de que avui en dia encara hi hagi mestres que vinguin i et diguin: ah, a mi ningú m'ha parlat de l'escola rural.
Sí, sí, jo quan, de veritat, em quedo molt sorpresa, dic, no ho puc creure, no ho puc creure.
És clar, perquè això també hauria de ser un interès de les facultats, no?
Que
si no tots, almenys hi hagués una part del professorat que tingués aquesta inquietud de conèixer l'escola rural per poder-ho transmetre.
Efectivament.
Clar, i la menció sí que ja és un interès particular de l'alumne, no? Sí. No, si s'arribés a fer aquesta menció, però abans d'haver d'arribar quart i escollir aquesta menció, saber què n'hi ha d'aquesta escola rural, no? I això ho trobo tan bàsic, no sé.
Estic totalment d'acord amb vosaltres, totalment d'acord. El que passa és que ara aquí també engegaríem un debat de com és el perfil del professor universitari. Què es demana per ser professor universitari? Aquest és un altre dels temes que jo penso que també seria molt interessant que la gent, que els oients, sapiguessin una mica quin és el perfil, què es demana per ser professor universitari. A les facultats d'educació em refereixo,
Sí, sí.
Llavors, perquè, clar, si només es demana... no es demana que hagis passat per una escola per ser professor de la Facultat d'Educació, que això també és discutible, no té per què ser així. Però s'està reforçant des de la nostra agència, la catalana, de qualitat, no? Per ser professor d'universitari a la Facultat d'Educació s'està potenciant molt més la recerca que no pas la docència. És a dir, els nostres professors universitaris, per ser professors universitaris, s'acrediten si tenen molta recerca i molta publicació en revistes que són d'àmbit molt científic, molt d'impacte, però que no llegim els mestres, pot ser?
Sí. Tota la raó, aquí, també, clar.
I aquí tenim una altra discussió. Com ha de ser aquest perfil de professor que ha de formar els futurs mestres?
Clar, també em sorprèn que no sigui un requisit haver aixafat l'escola.
Bueno, això també entraríem en un debat, no?
Sí,
hi ha assignatures que probablement no és necessari. Doncs,
hi ha altres que potser
no, però... que potser sí.
Em sembla, Roser, que t'haurem de demanar una altra col·laboració amb un altre programa, perquè veig que tenim tema.
Sí, obriríem debats, no?
Tenim tema llarg. El que passa és que és interessant, no?, també poder-ho compartir, sobretot amb les persones que esteu a trinxera, amb els mestres, no?, que ja ho heu viscut directament.
Sí.
Clar, jo estic donant la visió com a professora i com a degana en aquests moments, i també a l'espera, evidentment, d'aquest nou decret. Però el tema del professorat, jo crec que és un tema que no s'ha tractat o s'ha tractat molt poquet i que l'audiència, la societat catalana, desconeix.
Sí, sí.
El professorat universitari per les facultats d'educació. No estic parlant de la Facultat de Química, que pot ser un premi Nobel.
Clar.
A mi no em fa falta a la facultat un premi Nobel d'educació, en aquest sentit.
Sí.
Necessito uns professors amb moltes assignatures que sàpiguen la didàctica, que sàpiguen com ensenyar recursos organització de l'espai, organització del temps, elaboració de materials, avaluació, necessito això.
Mm? Molt bé, llavors... Roser. Ai, que perdona que t'he tallat.
No, per favor.
No, és que ara el tècnic ens avisa que se'ns està exhaurint el temps.
Ai, per favor.
I per això et dic que em sembla que algun altre dia potser continuarem amb aquest tema, perquè considero que és molt interessant i necessari que es conegui i que hi hagi un debat, no?, amb tota aquesta problemàtica, perquè no deixa de ser una problemàtica de la formació dels futurs mestres, perquè és una de les coses que ja et dic, que sempre havíem reivindicat, de que si no hi ha una bona formació, difícilment sabran transmetre en els alumnes tot el que s'ha de transmetre i tota l'educació que s'ha de poder donar. Doncs nosaltres et volem donar les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, per haver-nos donat tota aquesta informació, que la veritat jo ho desconeixia completament, perquè et dic, fa uns quants anys ja que estic fora d'aquest món, i com que és una de les coses que ens preocupava, doncs penso que ho has explicat molt bé i que la cosa està encarrilada. I això ens dona molts ànims, ens dona molts ànims de cara als futurs mestres que tindran els nostres nets. Doncs moltes molt gràcies i esperem en una altra ocasió poder continuar conversant amb tu i que ens puguis anar explicant.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i a disposar.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.